tippy toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal.
Ei, benvinguts i benvingudes una setmana més a Jo Estem Zumbrívol, aquí a Canal 20 Ràdio. Recorda, Temps Zumbrívol, el teu programa del món del misteri, del rock psicodèlic. Canal 20 Ràdio, amb un servidor, el Dani Castillo. Com cada dijous fem-vos companyia aquí a 10:45 de la nit i si sents la repetició del programa doncs dissabte o diumenge de 6:15 de la tarda. 6:15 de la tarda dissabte, diumenge, repetició de Temps Zumbrívol. I com sempre venim carregadets del millor rock psicodèlic de tots els temps i de les últimes notícies del món del misteri que avui us impactaran de veritat. Potser no us deixen ni dormir. But she won't sing the song if she reads all the lyrics she'll get to. I què porto avui? Doncs avui per acompanyar el programa porto un grup brutal. It's a Beautiful Day, Beautiful Day, It's a Beautiful Day. Una banda nord-americana formada a San Francisco, a Califòrnia, el 1967, per la vocalista Patty Sands, juntament amb el violinista, sí, heu sentit bé, violinista David LaFlamme, que havia estat solista a l'Orquestra Simfònica de Utah. Anteriorment havia format part de la banda Orquestra i inusualment tocava el violí, com hem dit, un violí de 5 cordes, i la seva dona, Linda LaFlamme, doncs als teclats. Altres membres del grup eren Hal Bagenet, el guitarra, el Michael Holman, el baix, i el Val Fons, la bateria. Tot i que eren una de les bandes més importants de San Francisco, que van emergir doncs, el 1967 durant el conegut com Estiu de l'Amor, la banda mai va aconseguir l'èxit d'altres contemporànies, com Grateful Dead o Jefferson Airplane i fins i tot Santana, doncs, bandes que també hem tingut aquí al nostre programa en altres temporades, i no sé si aquest any no sé si ha sonat Jefferson Airplane, si no, doncs, potser ja és hora de portar-los. Doncs bueno, amb aquesta gent van tenir connexions, però ells doncs, no van tenir l'èxit que van aconseguir altres bandes. Va crear una barreja única de rock, jazz, folk i música clàssica durant els 7 anys que van estar oficialment junts. It's a Beautiful Day, l'àlbum del mateix nom, homònim, l'àlbum homònim de la banda, psicodèlica de San Francisco Records, It's a Beautiful Day és el nom que rep, com hem dit, el seu primer àlbum, i potser la cançó més coneguda d'aquest àlbum és White Bird, que va ser l'èxit més gran de la banda. L'àlbum va arribar al número 47 de la llista d'àlbums nord-americans de Top LPs i del Billboard. Després també tenim un tema que també punxarem avui, que és el Bombay Calling, que aquest tema va ajudar més tard, una miqueta més tard, els Deep Purple amb el seu, amb la seva cançó protesta contra la guerra a Vietnam, Child in Time, i que va aparèixer, doncs, com hem dit, una mica més tard, l'any 1970, el disc Deep Purple in Rock. Per tant, ja veureu, només comença a sonar el tema Bombay Calling, ja veureu que és, si recorda absolutament Child in Time. De fet, els membres de la banda Deep Purple més tard van reconèixer que doncs, bueno, s'havien inspirat directament en aquest Bombay Calling. Anem a sentir, si us sembla bé, doncs el primer tema que hem dit que era el més conegut de la banda, White Bird, publicat en aquest It's Beautiful Day, l'àlbum del mateix nom que la banda, It's Beautiful Day. Endavant. Us encantarà, brutal. Tuesday.
darkened sky in its rage. But the white bird just sits in her cage, unknown. White bird must fly.
I ara sí, l'actualitat que fa por. Anem doncs a fer aquest repasset setmanal de les notícies més destacades relacionades amb el món del misteri, perquè aquesta setmana porto alguna coseta prou impactant i que ens afecta, bueno, està a prop, relativament a prop, no aquí, però a prop. I començarem parlant doncs dels monolits de metall. Si ets seguidor del món del misteri, ja sigui en aquest programa o en d'altres, saps que portem doncs unes setmanetes molt xules amb una mena de monolits de metall que estan apareixent arreu del món. sens dubte una de les notícies que està provocant més enrenou, doncs, que ha provocat més enrenou en aquest últim mes de novembre, ha estat principalment el misteriós monolit de metall de Utah, que va ser potser el primer que es va trobar el 18 de novembre. El Departament de Seguretat Pública i la Divisió de Recursos de Vida Silvestre de Utah va trobar una estranya estructura, aparentment feta de metall, en una zona remota del desert de Utah. Fins al moment no se sap a què o qui va col·locar l'estructura metàl·lica en el lloc, i l'explicació més plausible fins a la data dels experts en art és que podria ser obra del artista ja mort John McCracken, que sembla doncs que podria estar molt relacionat amb aquest tipus d'estructures. No obstant això, ni el galerista de l'artista ni ningú més ha confirmat el seu origen. Després de la descoberta de l'objecte, els funcionaris es van negar a revelar on era per evitar que la gent es perdés o que provoqués danys al lloc. Però un usuari de Reddit va descobrir les coordenades únicament basant-se en les imatges i vídeos publicats per les autoritats. Encara que el més sorprenent de tot és que un portaveu del Departament de Seguretat Pública dels Estats Units va dir que possiblement l'estructura hagi estat en aquest lloc durant els últims 40 o 50 anys, o potser més. Però gairebé 12 dies després tenim una nova actuació sobre el monòlit de Utah. Doncs podem dir que ha desaparegut. Ha desaparegut misteriosament i en el seu lloc hi han trobat un triangle metàl·lic. Bé, el misteriós monòlit metàl·lic descobert en les zones remotes del desert de Utah va desaparèixer sobtadament pocs dies després que els biòlegs ho trobessin per primera vegada des d'un helicòpter. L'estranya estructura, que gairebé feia uns 4 metres d'altura, aparentment va desaparèixer un divendres a la nit, segons ha pogut informar l'Oficina d'Administració de les Terres de Utah en un comunicat oficial. L'estructura instal·lada il·legalment va ser retirada per una font desconeguda i no pels membres del Departament de Seguretat Pública de Utah. Perquè no s'investigarà la seva desaparició perquè el monòlit és propietat privada i no forma part de les terres públiques. No obstant això, just on abans hi havia un monòlit, ara hi ha unes roques vermelles i un triangle metàl·lic. Déu-n'hi-do, que sospitós tot plegat. Ara s'ha pogut conèixer que el monòlit estava soterrat molt profundament dins de la roca dura, de manera que van necessitar una eina de tall molt, molt concreta per extreure d'allà el monòlit, i el responsable culpable ho va fer de la nit al dia, en una part extremadament remota del desert i en la foscor de la nit. Bé, en els últims dies han sortit imatges a les xarxes socials d'estranys monòlits similars al de Utah escampats per tot el món. A Romania, segons informa el diari digital romanès De Barul, un monòlit ha aparegut misteriosament prop de la fortalesa d'Asia Petrotava, pocs dies després que es trobés al de Utah. Tot va començar el dijous 26 de novembre, quan algú va trobar la misteriosa estructura en Bat Katomnai, a pocs metres del lloc arqueològic de l'antiga fortalesa, com hem dit, d'Asia Petrotava. L'estructura té uns 4 metres, casualment com el de Utah, uns 4 metres d'alçada, està feta d'un metall brillant, casualment com el de Utah, i té una secció rectangular i una de les cares està dirigida cap a la muntanya Czeslaw Massif. Bé, fixeu-vos, casualment coincideix molt, molt, molt la història, tant de Romania com de Utah, però no ens quedem aquí, sinó que si anem a Segòvia, fa res, un parell de dies, han trobat un altre monòlit metàl·lic, igual que el de Utah, igual que el de Romania, en un municipi anomenat Ayllón. Ayllón, un municipi de Segòvia, on s'ha trobat aquest monument metàl·lic un altre cop, al costat de les ruïnes d'una església de Sant Jaume. És un monument igual calcat al de Utah, Romania, i com molt semblant al que estan apareixent en d'altres llocs del planeta, com els Països Baixos. Sembla que podria ser, doncs, una obra artística d'un grup, un moviment que es diu The Most Famous Artist, i per tant, doncs, bueno, li estan traient una miqueta de credibilitat al tema, tot i que hi ha moltes persones que comencen a afirmar que és obra dels extraterrestres. Doncs seguirem la pista de tot això, ja veurem cap a on ens porta, doncs, el monòlit i el tema de Utah i de doncs, bueno, d'aquest territori que és Segòvia, en el qual, doncs, també ha sorgit d'allà, del no-res, un altre monòlit d'aquest tipus. Anem ara a escoltar, doncs, aquest tema dels It's a Beautiful Day, el Bombay Calling. Ja veureu com us recorda moltíssim el tema dels Deep Purple. Endavant, It's a Beautiful Day. seguim aquí amb totes i tots vosaltres. Estàs escoltant Temps Ombrívol, el teu programa del món del misteri, del rock psicodèlic, la millor música psicodèlica de tots els temps. Aquí, cada dijous a 11:45 de la nit i si sents la repetició del programa dissabtes i diumenges a 6:45 de la tarda. Temps Ombrívol, amb el Dani Castillo, aquí a Canal 20 Ràdio. So far away, i seguim amb les nostres notícies, perquè fixeu-vos que porto ara. Bisons, zombis infectats amb una mutació de Covid-19 surten de les seves tombes a Dinamarca. Sí, com heu sentit, Dinamarca s'enfronta a un nou horror, ja que els cadàvers dels bisons sacrificats han ressorgit de la terra. El misteriós fenomen va ser observat en un camp d'entrenament militar a les afores de la ciutat occidental de Holstebro, on milers i milers de bisons havien estat enterrats en una fossa comuna improvisada. Els diaris danesos s'han referit a ell com bisons zombis. A Dinamarca havia ordenat que tots els bisons de granja que fossin sacrificats a principis d'aquest mes, després de descobrir que 12 persones havien estat infectades per una soca mutada del virus a causa de la Covid-19, que va passar d'humans a bisons i de tornar dels humans. La decisió va portar a l'eliminació de 17 milions d'animals i a la dimissió la setmana passada, l'anterior, no recordo quan va ser, del ministre d'Agricultura i Alimentació, Mogens Jensen, després que es determinés que l'ordre era absolutament il·legal. Era el nou ministre Rasmus Prehn que va dir que donava suport a la idea de desenterrar els animals i incinerar-los per evitar que s'aixequin de les seves tombes. Els macabres cementiris, vigilats les 24 hores del dia per mantenir allunyats a les persones i altres animals, han generat controvèrsia entre els residents de les zones properes sobre possibles riscos per a la salut. Les autoritats diuen que no hi ha risc que els bisons zombis propaguin el coronavirus, però les persones no ho estan passant del tot bé, ja que tenen aquesta por que es propagui el coronavirus d'aquests bisons zombis cap als humans. Una altra de les pors és que una altra de les preocupacions que té la gent és que les tombes contaminin l'aigua potable i un llac per banyar-se que està a menys de 200 metres de distància d'aquesta fossa comuna. La decisió de sacrificar tota la població de bisons de Dinamarca, una de les més grans del món i més valorada per la qualitat de la seva pell, ha deixat el govern commocionat després d'admetre que no tenia la base legal per ordenar el sacrifici de bisons saludables. A causa de la polèmica causada pels bisons zombi, les autoritats sanitàries han ofert una explicació. Es van aixecar per la pressió dels gasos alliberats per la descomposició. Bé, no cal dir que aquesta explicació no ha convençut a tothom. Per tant, estaríem davant d'un retorn a la vida d'aquests animalets? Estaríem davant d'una possible segona pandèmia, aquesta pandèmia del virus zombi, per la qual hi ha alguns exèrcits que s'estan preparant des de fa uns mesos, per no dir anys? No sé, però jo el que crec és que hauríem de desconnectar una miqueta i escoltar un altre tema dels It's a Beautiful Day. Josep Lavent, anem a escoltar ara Time Is, un dels temes raros que a mi m'encanten. Time Is, It's a Beautiful Day. We'll be right back.
and love is too slow for those who wait, and love is too swift for those who fear. Love is too long for those who grieve, and love is too short for those that laugh.
Seguim aquí, Temps Omnívol, el teu programa del món del misteri a Canal 20 Ràdio amb un servidor, Dani Castillo, fent-te companyia cada setmana. I recta final del programa, i fixeu-vos que porto ara. El director de la CIA afirma que la Xina té supersoldats genèticament modificats. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. Imagina't soldats controlats i potenciats per fer mal. Us imagineu? Seria una autèntica barbaritat. Doncs sembla ser que la Xina els ha aconseguit. Recordo aquella pel·lícula Soldat Universal, una pel·li que mai em va agradar, però bueno, que a molta gent sí, Soldat Universal, aquells soldats que havien potenciat amb ordinadors, perquè m'entengueu. Doncs sembla que la comunitat d'intel·ligència dels Estats Units, més coneguda com CIA, ha revelat que la Xina ha realitzat proves en humans a membres de l'Exèrcit Popular d'Alliberament amb l'objectiu de desenvolupar soldats amb capacitats biològicament millorades. John Ratcliffe, director de la CIA, va fer doncs, aquesta impactant revelació en un article per al diari nord-americà The Wall Street Journal, en què va argumentar que la Xina representa la principal amenaça per a la seguretat nacional dels Estats Units. Si us fixeu, van venent una miqueta la moto de la Guerra Freda un altre cop. No hi ha límits ètics per a la recerca del poder de Beijing, escriu Ratcliffe. La República Popular de la Xina representa la major amenaça per als Estats Units en l'actualitat i la major amenaça per a la democràcia i la llibertat arreu del món des de la Segona Guerra Mundial. La intel·ligència és clara. Beijing té la intenció de dominar els Estats Units i la resta del planeta a nivell econòmic, militar i tecnològicament. L'any passat, dos científics nord-americans van assegurar que la Xina estava aplicant la biotecnologia al camp de batalla, inclús tecnologia d'edició de gens per millorar els soldats. Sembla que la Xina estaria utilitzant l'eina d'edició de gens que és coneguda com la CRISPR, abreviatura de les de repeticions palindròmiques curtes agrupades irregularment espaiades. Per molt que els Estats Units anunciï públicament l'ús de la biotecnologia a nivell militar per part de la Xina, la veritat és que els soldats modificats genèticament són el futur d'una manera o una altra. Durant la posició de la Guerra Freda, l'exèrcit americà va intentar crear militars amb habilitats sobrenaturals. Ara el Pentàgon està actualitzant un seguit de tecnologies com immunitzacions contra el dolor, telepatia, exoesquelets i robòtica portàtil per millorar l'efectivitat dels seus soldats. En fi, ja veieu el que ens espera en un futur. Al final tindrem un Terminator perseguint-nos per la nostra habitació. I això és tot, amics i amigues, us espero la setmana vinent. Aquí a Canal 20 Ràdio, un servidor del Dani Castillo que us ha fet companyia avui. Si dijous vinent us voleu connectar en aquesta emissora, doncs sereu benvolgudes i benvolguts. Fins llavors, doncs, que sigueu bones persones, comporteu-vos bé i que tingueu una bona setmaneta. Adeu, guapes i guapos! What's your name?